Microcosmos.
Què tal, persones? Benvingudes a l'espai per a la música dels nostres temps. Benvinguts i benvingudes a Microcosmos. Des de la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM, si ens escolteu des de València Capital, i des de qualsevol espai del planeta, si ens escolteu a iVoox, a Spotify, a YouTube, a totes les plataformes aquestes on teniu el programa, este programa i molts més, no? Tots els programes disponibles. Podeu seguir l'actualitat de Microcosmos a la seva pàgina web, a microcosmos047.com, on teniu notícies, actualitat, ressenyes, opinió, de tot, de tot. És un portal increïble, increïble. I, com sempre, també a les xarxes socials, a Facebook, a X, a Instagram, @microcosmos047. Què tal, Álvaro? Benvingut.
Molt bé, moltes ganes.
Moltes ganes d'este programa. Borja, benvingut de nou.
Què tal? Gràcies, com esteu?
Molt bé. Comencem el 2024 amb un programa molt especial, però necessitem trobar un punt de partida. No, Borja?
El punt el tenim a la nostra terra, ja que Espanya, per a Nono, té una gran importància en la seva música, com ara parlarem.
Nono, el gran Luigi Nono, dedicat... avui és el... no anem a dir convidat, perquè tant de bo el tinguem així, però és com l'estrella que ens va il·luminar durant tot el programa d'avui, no, Álvaro?
Sí, avui és un especial de Luigi Nono.
Efectivament.
I si ens fixem en els títols de les seues obres, podem observar que molts estan escrits en castellà. Uh-huh. I el punt de partida per escriure part de la seva música és la literatura espanyola.
¿Podrías ficar algún ejemplo?
Molt fàcil. La primera peça que anem a escoltar s'anomena Epitafio per Federico García Lorca.
Val, ja està prou clar que el text que utilitzarà Luigi Nono serà de Lorca.
És de Lorca, evidentment, però en el segon moviment utilitza un text de Pablo Neruda.
I el títol el va escollir per a despistar, entenc, no?
Independentment d'això, anem a escoltar un fragment del primer moviment, Tarde.
Esta és una de les peces de joventut de Luigi Nono.
I no sols això, aquest és l'inici d'un camí on molts compositors es sumaran a aquesta tendència d'escriure sobre aquest fest.
Cal destacar que Luigi Nono va escriure tres epitafi per Federico García Lorca entre 1951 i 1953, quan encara no arribava als 30 anys d'edat.
En efecte, Nono va néixer el 1924 a Venècia. Per tant, si estem en 2024, estem commemorant
el centenari de Luigi Nono. Per això avui fem este programa tan especial que esperem que pugueu escoltar durant tot l'any 2024.
Exactament, teniu temps.
Sí, efectivament.
Com vos comentava, va néixer a Venècia en una família d'artistes. Va rebre les seues primeres lliçons musicals del gran Gianfrancesco Malipiero al conservatori i va acabar estudiant composició amb Bruno Maderna.
Bruno Maderna, que l'introduiria en nous cercles musicals on coneixeria a interessants artistes.
Efectivament, Maderna li va presentar al director d'orquestra Hermann Scherchen, del que parlarem més endavant.
Sí, perquè just en 1953 ocorre altre fet important en la vida de Luigi Nono.
Este any, 1953, s'estrena a Hamburg l'òpera Moses und Aaron, Moisés i Aaron, en alemany. Una òpera del gran Arnold Schönberg.
Clar, Luigi Nono va anar a esta estrena, a l'estrena de Moisés i Aaron. I amb qui es va trobar?
Amb la filla del compositor, Núria Schönberg. Uh-huh. Allí es conegueren tots dos en l'estrena de l'òpera del pare d'ella.
Els oients espavilats hauran deduït per què mencionem esta trobada entre Luigi Nono i Núria Schönberg.
evidentment, allò va desembocar en amor. Es casaren 2 anys més tard, el 1955.
Durant aquests anys de festeig, Nono va escriure el 1954 altra obra molt rellevant.
Una obra també vinculada amb Espanya que sona així. Acabem d'escoltar, bueno, estem escoltant La Victòria de Guernica. Què vos sembla?
Que deuríem fer un programa sobre obres dedicades a la Guernica.
Sí, no?
Perquè jo tinc ja una llista de 12 o 13.
Sí, sí, sí. És interminable.
La veritat és que sí, la veritat és que podríem fer-ho, però és
parlant d'esta obra és una peça dramàtica.
Dramàtica.
I el contingut també té el seu dramatisme. A la part de cor hi ha una reconstrucció de l'himne de la Internacional.
A la seva música ja podem apreciar el seu compromís polític.
Sí. Luigi Nono va formar part de la resistència italiana que va lluitar contra l'ocupació nazi a Itàlia entre 1943 i 1945.
L'any 1952 es va afiliar al Partit Comunista d'Itàlia, mostrant el seu ferm compromís polític i no només en l'activitat artística.
Clar, evidentment, del compositor italià queden les seues obres com a gran testimoni del seu pensament i dels seus plantejaments polítics.
Així, l'obra La Victòria de Guernica parla, com no podria ser d'altra manera, de l'atroç bombardeig nazi sobre la població basca de Guernica durant la Guerra Civil Espanyola.
I, de fet, la següent de les peces de Nono és de les més representatives.
Ja ha aparegut a un programa de Microcosmos. No recordo ni la temporada ni el programa, però hem parlat d'ella. Es tracta de Il canto sospeso.
Una peça on el text de les parts del cor són fragments de cartes de despedida de soldats capturats a la Segona Guerra Mundial.
Sobretot penseu que s'estrena en el 1956, una data prou recent a aquests successos, no? A la fi de la Segona Guerra Mundial.
I no sols això, que l'estrena la va fer el reconegut director Hermann Scherchen, mencionat anteriorment.
El que li va presentar Bruno Maderna, el seu profe de composició, i va dir, mira, este és Hermann Scherchen, en recorda't...
El director de moda.
El director de moda. En recorda't perquè te farà paper, no?
A més, que este senyor li ha estrenat peces a mig món.
Un director compromès amb la música de nova creació. I este compromís el trobem a la música de Luigi Nono, com a un compositor que reflexiona sobre missatges socials. Escoltem precisament esta gran obra, Il canto sospeso.
Thank you.
Nono, a més de ser un activista musical, també es caracteritza pel seu domini de l'electrònica.
Comença a experimentar en electrònica en els seus inicis, on l'accés a aquest tipus de creació era prou limitat.
D'aquesta experimentació, Nono crea la seva primera peça electrònica, Omaggio a Emilio Petova.
Aquesta peça és la primera i l'única que utilitza exclusivament material realitzat amb síntesi.
Recordeu que hi ha dos tipus de música electrònica, a veure si l'explique bé. Aquella que utilitza sons pregravats, no?, que s'han gravat prèviament, el sample, i la que fa ús de la síntesi, és a dir, ones simples amb les que se pot generar tot un univers de possibilitats, no? Que això, mira, que no està obert, no?
Sí, sí. Avui en dia l'electrònica és inabarcable. A l'obra de Nono, que està dedicada a Emilio Vedova, que és un pintor italià, representa la seva forma de treballar. Nono es va adonar que amb l'electrònica funcionava especialment bé la composició amb l'experimentació.
I esta electrònica es va quedar al Luigi Nono durant tota la seva carrera, oferint tot tipus de combinacions junt a formacions instrumentals.
Escoltem la primera de les obres amb electrònica del compositor italià, Omaggio a Emilio Vedova. Estem escoltant Omaggio a Emilio Vedova, que se traduix com homenatge, no?, a Emilio Vedova, el gran pintor italià, que és de l'any 1960. I durant aquest mateix any va estar treballant amb el propi pintor per altre projecte.
El projecte del que parles és Intoleranza 1960.
Ole,
has vist que ole, m'he dit 4 anys estudiant en italià. Això sí que és de veres.
Sí.
Fa una volta que sí que és de veres.
Que la traducció seria...
1960. Ja, Intolerància, clar.
Intolerància 1960.
Una obra escènica de gran volum. Involucra molts recursos per dur-la a terme i una escenografia potent.
L'obra s'estructura en dos actes i inclou events amb relació a la Segona Guerra Mundial.
El anatema, no?, del moment.
Estem on estem, en este moment.
Efectivament.
Tenim un mítim antifeixista, tortura a un camp de concentració i fins i tot la representació de la bomba d'Hiroshima.
Sí, clar, ha faltat dir que hi ha una xicoteta trampa. La música coral està gravada amb anterioritat a Milán.
Ah, o sigui que això, els nervis del directe, en aquest cas el cor no es tindria, no?
Home, però el directe en els tres esdeveniments que hem comentat seria
clar,
complicat.
No, des de luego. Ja siga trampa o no, és un recurs més per a utilitzar a una composició. Escoltem un fragment de l'escena número 3. Bé, què vos pareix este fragment, Álvaro?
Genial, un fragment amb molta energia.
No, energia, des de luego. No?
A mi em pareix música colpidora, però no sé si tot el món el tolerarà igualment.
Jo crec que també és important així reflexionar sobre, ja que estem així a Microcosmos, no?, sobre el ventall de possibilitats musicals que s'obrin precisament arran de la Segona Guerra Mundial, o millor dit, després, no?, de la Segona Guerra Mundial, perquè de vegades, evidentment, per als que no hem viscut aquella època ni hem entès aquest context, ens resulta estrany entendre el nou paradigma musical que s'obri, no? És a dir, per què esta música, a lo millor per què s'allunya tant de la tradició a l'hora d'escriure, no?, o a l'hora de compondre música, i que molta gent, a lo millor del gran públic, pot no entendre o no comprendre d'on naix.
Sí, que des de la perspectiva espanyola, clara, sí, estàvem en altres coses.
Efectivament, sí, efectivament, clar. La música que se feia a Espanya...
Però el canvi estètic és molt diferenciat.
És molt diferenciat i hem de recordar quin és el context, és a dir, el trauma social que viu Europa durant els anys de la Segona Guerra Mundial. És que
I que tota la zona antigament de l'imperi austro-hongarès està totalment en reconstrucció.
Efectivament. I clar, entendre que Europa ha passat aquest trauma després de la Segona Guerra Mundial, jo crec que ens fa un poc reflexionar sobre com havia de ser la música després d'aquest trauma, no? Precisament aquesta obra, no?, que parla del que estem parlant, no?, de la intolerància, de tortures, camps d'extermini. Quina música anem a fer, no?
Així
de quina
és.
Manera pot ser aquesta música que expressi tot el trauma, tot el solatge de terror al que ha estat sotmès a Europa durant aquests anys.
I que des dels Estats Units, evidentment, ells no estan... Estan com aliens a tot el que ells també han produït.
De fet, la música que escoltem en els anys 50, 60, 70, estadounidense, amb compositors com Copland o com el propi Leonard Bernstein, no té res que veure amb aquesta
cosa. Canvia moltíssim.
Però és important entendre el context.
I també per la rama d'investigació, que la música a nivell europeu ha evolucionat en altra línia.
Però cal entendre tot aquest context. En fi, continuem amb el programa d'avui. Tenim una obra, no? Anem a entrar en una obra que va patir la censura durant el concert inaugural del Prix Italia.
Es tracta de Contrapunto dialéctico a la mente.
Ole.
L'obra va estar inicialment censurada pel contingut polític ofensiu cap al govern.
Sí, una bona forma d'activisme polític.
Efectivament.
Inicialment la peça anava a ser un teatre musical, però es va convertir en una peça per a cinta magnètica i veu femenina.
El més interessant és el mode compositiu. Nono va visitar una fàbrica per recopilar moltes de les sonoritats allí presents.
A la peça es poden escoltar sorolls de veus dels treballadors, ordres, màquines i... per descomptat, a la cantant solista.
I esta part solista es va crear partint d'improvisacions de Carla Henius sobre l'electrònica. Com a resultat, Nono va obtenir el següent.
Bé, podem escoltar ahí les veus, no?, dels treballadors. Intuïm que en una fàbrica és una obra que realment parla per si mateixa, no? És a dir, considerant que no es preocupava per les qüestions socials, és fàcil que li preocupen també els conflictes internacionals, no? Així escoltem a una fàbrica, però al final això és extrapolable, no?
Heu vist Tiempos Modernos?
Efectivament. Ahí n'hi ha aquesta relació amb el cine, no?, també. Al final estem parlant del mateix.
I en la següent peça que escoltem avui, trobem temes com la discriminació racial interna als Estats Units i la crítica a la violència de la repressió.
De fet, s'inicia amb l'evocació de l'assassinat de Malcolm X i conclou amb el text del manifest d'una organització afroamericana contra la guerra al Vietnam.
I com va ser organitzat el material sonor i textual d'esta peça?
Nono va recollir diversos materials acústics, com veus pregravades, sons del mercat, campanes i sons electrònics generats en l'estudi de fonologia. L'organització del material textural implica una varietat de tècniques, des de fragments de poesia fins a jocs fonemàtics i de formació sarcàstica de paraules clau.
Clar, al final el que estem veient, per a lo millor l'oient que a lo millor està un poc despistat amb la música de Luigi Nono, El que veiem és que ell entén una... o té una concepció diferent de la manera de compondre, no? De dir, bueno, jo, a través de la composició, potser no necessito ni un paper pautat o uns pentagrames, sinó que vaig agarrar els sons que trobo a un mercat, els sons que puc trobar a una fàbrica, els vaig ajuntar, i el meu discurs musical, o el meu discurs en esta peça, en esta obra, al final té més un missatge polític que, a lo millor, una ferramenta d'entreteniment.
Sí, perquè els paràmetres... que més prioritat tenen per part del compositor no són els habituals fins a este punt de la història.
Canvia moltíssim, i més en l'inici de l'electrònica.
Efectivament.
Ho canvia tot.
Ahir vegem ixe ventall tan ample de l'escriptora. Però com anem ara?
Escoltem aquesta peça de Nono, anomenada Contrapunto dialéctico a la mente.
El procediment creatiu és semblant en l'obra de Luigi Nono, però també em sembla a mi curiós les sonoritats i les textures que és capaç d'aconseguir, no? Estem ara escoltant de fons aquestes sonoritats, no? que va traient. Hem d'entendre també el context en el que Luigi Nono ha escrit tot això. Hem comentat, acaba la Segona Guerra Mundial, el paradigma a Europa és diferent i hi ha una escola, que és l'escola de Darmstadt, no? Una ciutat en la que se duen a terme cursos d'estiu, i qui n'hi ha per allí?
Trobem a Stockhausen, trobem a Boulez, Lerna...
Efectivament, un grup de compositors que precisament se distingeixen per trobar nous llenguatges.
I els cursos encara es realitzen.
Encara, qui vulgui apuntar-se no ens paguen per fer publicitat, però matrícula abierta, no? No, però efectivament és important destacar estos fets, no? Que Luigi Nono escriu algunes de les seues obres, sobretot les primeres, influenciat per este ambient, no? És interessant. I sobretot és interessant veure les textures que és capaç d'aconseguir amb l'ajuda de l'electrònica.
Sí, evidentment, esta fusió amb les veus, a més, com hem escoltat, una veu com a solista i després està sincronitzat amb un cor en viu.
Esta obra, què és el que presenta amb el cor i l'electrònica?
És de l'any 1970 i parla un poc de política.
Bé, com totes les que estem escoltant. Tu agafes política i electrònica i què apareix? Luigi Nono, efectivament.
Aquesta peça està dedicada al Che Guevara, entre altres.
I no sols això, dins del contingut de la peça es narra la desaparició aèria del guerriller Camilo Cienfuegos.
I per tal de comprendre millor tota l'explicació, escoltem un fragment de la peça I entonces comprendió, de Luigi Nono. Bye. Està clar el treball de Nono amb l'electrònica, però el treball amb els instruments acústics?
Es nota que el seu origen està en els instruments acústics. Prova d'això és la seva peça de piano, Soferte onde serene.
És una peça pianística inspirada per la pèrdua d'un ser estimat, que va afectar les famílies de Luigi Nono i Maurizio Pollini.
El gran pianista, increïble, meravellós pianista. Quina és la peculiaritat amb l'electrònica?
Les gravacions es combinen amb les composicions en cinta per crear dos pianos acústics que es barregen, anul·lant la mecànica de la cinta.
Dos plànols acústics.
Sí. Bueno, però sona com dos pianos.
Efectivament. Escoltem ara Soferte onde serene. El que està sonant no és una sonata de Beethoven, o dir per als oients més despistats, no?
I la següent peça tampoc va ser un quartet de Haydn.
No.
Però és el quartet de Luigi Nono, anomenat Fragmente Stille Andiotima.
I quina és la peculiaritat d'este quartet?
El quartet destaca pel concepte de temps en nono. És completament diferent de qualsevol experiència musical prèvia. L'ús de notes sostenudes i pauses és essencial. Aquesta nova sensibilitat implica deixar passar el temps i arribar a una pau estesa en una obra inicialment inquieta.
El canvi és substancial, ja que aquest podcast hem escoltat peces molt enèrgiques a l'inici de nono.
Anem a escoltar ara un fragment d'eixe quartet de Luigi Nono. Mentre escoltem el quartet, ens toca parlar d'altra de les seues obres més conegudes, Prometeo.
Aquesta és l'última obra escènica de Luigi Nono. Difícil de catalogar, més que una obra és un espectacle sensorial.
Una obra que es va estrenar el 1984 a l'església de San Lorenzo de Venècia i utilitza una ubicació concreta de l'espai.
Una peça que es va estrenar a Espanya l'any 2003 a la ciutat de València. Durant el festival Ensems.
A més, que en les esglésies de Venècia ja fa molts anys que es fan aquests espectacles de policorals. Exactament, totalment.
De què parlarem en Microcosmos? Parlarem, vamos, d'això parlarem en el primer o segon programa.
El segon.
En fi, què utilitza aquesta obra?
Una barbaritat de recursos. 5 cantants solistes, 2 narradors, cor, 4 grups orquestrals, vidres, 6 instruments solistes i 2 directors.
És a dir, si voleu programar a la vostra banda, ja sabeu tot el que heu de llogar, no?
O clonar al vostre director.
O clonar. Sí, és el que se diu una obra facileta per a que la puga tocar qualsevol. En fi.
A la banda no sé si es podrà tocar, però aquest mes de gener està programada a Venècia. 4 dies seguits i totes les entrades esgotades.
O sigui que no intenteu anar per allà. Deu ser un luxe poder escoltar-la en directe, però de moment escoltem una part a Microcosmos. Esta és Prometeo, una de les grans obres de Luigi Nono, grans en tots els sentits, perquè requereix una barbaritat de recursos.
Econòmics.
Sí, sobretot econòmics, al final en diners tot se trau. És hora d'anar tancat del podcast d'avui, però hem de recordar una obra important. Al segon programa de Microcosmos finalitzarem el recorregut de la música espacial amb la música, precisament, de Luigi Nono.
Aquell programa parlarem de les obres que juguen amb l'espai, com és el cas de No hay caminos, hay que caminar.
Avui no acabarem amb aquesta obra. Finalitzarem amb l'última obra escrita per Luigi Nono titulada Hay que caminar.
És una meravella d'obra, una meravella de títol i una meravella per a poder acomiadar este programa especial, el primer del 2024, dedicat al centenari del naixement del gran compositor italià Luigi Nono. Esta obra per a dos violins és l'última aportació d'un autor que ha revolucionat l'experiència auditiva i el poder del significat de la seva música. Política i experimentació es fusionen en una figura imprescindible per a comprendre el segle XX. Gràcies, Álvaro, per este recorregut sobre Luigi Nono.
Tot un plaer.
Gràcies, Borja, per acompanyar-nos també en este viatge.
Gràcies a vosaltres.
I a vosaltres, gràcies per escoltar-nos, per seguir-nos a les xarxes socials, a Twitter, a Instagram, a Facebook...
X.
@microcosmos047, a la nostra web, microcosmos047.com, a Spotify, iVoox, YouTube ens podeu escoltar, i com no, a la UPV Ràdio, 102.5 de la FM, i a radio.upv.es. Gràcies a Sari Zorio per aguantar-nos cada programa, que és un plaer...
Que és complicat.
Que és complicat, és un plaer tindre a l'altre costat de la peixera. I a vosaltres, gràcies, salut i bona música. Escoltem No hay camino... No, perdó, Hay que caminar.